A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Francesc Parra, que ha presentat el treball 100 anys de teatre a Sitges, història de les companyies teatrals, els músics i els autors locals de 1839 a 1936. Un treball que va més enllà del repertori teatral vinculat al cicle festiu i tracta en tots els seus vessants el món del teatre en l'època en què es fonamenta la rica tradició de Sitges en aquest art. El jurat del premi estava format pel fundador i mecenes del premi, Jofre Vilà, i pels vocals Agustí Alborz i Miquel Marçal, guanyador del premi l'any anterior, Joan Josep Rocha i Xavier Miret. Francesc Parra, bon dia.
Molt bon dia.
A veure, d'entrada, com es planteja fer un treball de 100 anys de teatre a Sitges, però 100 anys que acaben quan comença la guerra?
Bueno, es planteja, de fet, d'una manera molt simple, perquè en principi no sabia jo l'abast de tanta teatre que hi havia en aquella època. Uh-huh. Aleshores va ser anar mirant any per any, que gairebé any per any, doncs la gran quantitat d'obres de teatre que s'havien representat, doncs em va donar doncs un treball doncs bastant ample, no? Uh-huh. Per un cantó hi havia el que és la cronologia, tota la cronologia de teatral. I per altra banda, em vaig topar amb una cosa curiosa, que és els autors locals. La gran quantitat de gent de Sitges que escrivia obres de teatre i es representaven. Aleshores, això doncs, m'animava doncs, a anar seguint i anar buscant més.
Uh-huh. A on buscava, en Francesc, per aquest treball?
Bàsicament em vaig basar amb la premsa local, no? Uh-huh. Tot el que és l'Eco, el Baluart, La Punta, tots aquests setmanaris que ja han desaparegut avui en dia i que donen grans pistes de tot el que era el fet teatral.
Uh-huh. És a dir, estava bastant ressenyat qualsevol activitat cultural que es fes als Sitges de l'època, òbviament en els setmanaris que es publicaven.
Exacte, perquè no només trobes teatre, trobes música, trobes de tot.
Uh-huh. Aleshores, d'entrada, aquesta acotació temporal de 1839 a 1936, per què?
Vaig aturar-ho a l'any 36 perquè, és això que et dic, vaig trobar tanta documentació, tanta informació que no em vaig atrevir a seguir més, perquè no ho hagués acabat, és que uh-huh. encara continuaria. I vaig dir, ho aturo aquí i descanso, també, uh-huh. perquè és allò que sempre van sortint coses noves, no? Uh-huh. Informació diferent. I
per què comença el 39, 1839?
Casualment, perquè en aquella primera època, just abans del Teatre Vell, diguem-ne, s'havia representat una sarsuela. Això és una documentació que m'ha facilitat amb Blai Fontanals també, uh-huh. gràcies a ell també he trobat aquesta informació, perquè es va fer una primera sarsuela en 1839, és com una data així com inicial.
D'acord, i a partir d'aquí doncs vas començar a buscar tot el que sortia com a ressenyes de teatre, de representacions teatrals que es feien a Sitges, perquè òbviament el 1839 els germans Lumière encara no havien inventat el cinematògraf. Sí. Per tant, doncs gairebé l'única representació a la que es podia assistir més enllà de Valls era aquesta.
Exacte. De fet, ho vaig acotar, no vaig afegir les obres de teatre que representaven companyies forànies ni de Barcelona, sinó D'acord. Que tot és autoria local i grups amateurs locals.
Mm-hmm. Perquè n'hi havia molta, has comentat.
Sí, hi havia molta... Mm.
Perquè estem parlant d'un poble de quants habitants?
Bueno, m'imagino que de 3.000, no? Era uh-huh. el nombre d'habitants d'aquella època.
D'acord, i per tant, per 3.000 habitants, el volum de producció que hi havia, obres gairebé cada setmana, cada mes...
Cada setmana. Cap de setmana hi havia el ball i el teatre. Uh-huh. I, clar, també m'imagino que un part de responsabilitat hi ha amb el Prado i el Retiro i aquesta compatibilitat que des del bon començament es va originar uh-huh. i que, d'alguna manera o altra, això... Clar, no et surt ressenyat enlloc, però veus la quantitat de teatre que es fa i també en part doncs, de les companyies que s'originen tant en una entitat com en una altra, doncs per alguna cosa deu ser, no?
També. És a dir, en el moment que s'estableix la competència, és més fàcil de que sorgeixin noves propostes. Aquestes propostes, què eren? És a dir, perquè, clar, l'autoria local vol dir que s'escrivien obres des d'aquí. De què parlaven? Què?
A veure, a grans trets eren obres costumistes.
Costumistes, sí. Allò, el segle XIX.
Sí, sí, sí.
En el fons copiaven els referents també del teatre que venia de tot l'estat.
Exacte. Aha. Sí, perquè, a veure, clar, no, jo no m'he atrevit a... És molt complicat perquè són obres que es fan representar fa 100 anys o més... Clar, i com es valoren, no? Com s'estudien? Perquè és una cosa que es va representar fa molt de temps, ningú dels que estem ara a les avistes, per tant, és una valoració que molt subjectiva. No?
Ha quedat alguna referència escrita d'aquestes obres?
O... Sí, de fet m'he trobat des de la ressenya més mínima d'una obra, o sigui, de la peça, el títol i prou, fins a tenir el manuscrit sencer i fins i tot a haver-se publicat l'obra de teatre. No?
Caram.
O sigui, hi ha tots els estadis.
Uh-huh. I hi havia molts autors o hi havia pocs autors molt prolífics?
Hi havia molts autors, bueno, pocs autors i molt prolífics, però clar, és que ara de memòria també...
No et preguntaré noms, és a dir, simplement, diguem, la idea amb la que et vas trobar després de fer tot l'estudi. Aquella idea genèrica de dir, ostres, doncs déu-n'hi-do.
No sé.
Amb què? És a dir, hi havia molta gent que escrivia?
Sí, déu-n'hi-do, perquè eren gent doncs, impossibles, també.
Sí?
Aleshores, doncs, també tenien estudis i aleshores... Doncs, una de les seves aficions era fer teatre. Escriure teatre.
Uh-huh. I, evidentment, també hi havia gent que li agradava actuar i, per tant, doncs, representava aquestes obres que altres escrivien.
Exacte, i, de fet, hi havia obres dedicades a actors, concretament, perquè eren còmics i els escrivien els monòlegs. Però, clar, del 100% ha quedat un 10, vull dir, o menys. Vull dir, realment ha quedat molt poca cosa d'aquella època, però del que m'he anat trobant ho he anat rescatant, no, amb aquest treball.
Creus que aquestes obres les entendríem avui?
Doncs adaptades sí, però s'hauria de fer una bona adaptació.
Perquè parlen, òbviament, del que parlen les obres costumistes, de relacions...
Bueno, de les típiques picabaralles de joventut, també, d'amors i odis i de... Bueno,
i tot molt decimonònic, oi?
Sí.
que és el que et vas trobar. A on es representaven aquestes obres?
Bé, ja et dic que des de que existeixen el Prado i el Retiro, bàsicament ens trobem en tant una entitat com en una
altra. Els dos casinos.
Uh-huh. Quan hi havia La Palma, també hi havia companyia de teatre amateur de La Palma, que va durar dos anys o tres, vull dir, el temps que va durar l'entitat, i també...
I el famós Teatre Vell?
El famós Teatre Vell, poca cosa n'he trobat. Del teatre.
Perquè, de fet, és això, és famós per dir no, és que tot es va originar en el Teatre Vell i abans...
Sí, el que passa que a l'hora de trobar referències i ressenyes concretes, realment són molt escasses.
Són molt escasses. No hi ha molta documentació escrita, ja a partir d'aquesta època, sobre... el Teatre Vell que seria doncs, el primer germen de sala teatral.
Clar, sí que trobes molta informació de com es va construir, de quan, del per què i com va desaparèixer també, però de les seves actuacions i de la seva activitat teatral, poca cosa.
Per què en Francesa va voler estirar del fil d'un tema tan particular, tan concret com la història del teatre a Sitges?
Bé, de fet, va ser a partir d'una troballa d'uns petits articles que estaven publicats a La Punta, aquest setmanari que es va publicar als anys 20, que eren capítols que es dedicaven al teatre a Sitges, i aleshores parlava de tot això que he anat desenvolupant i he anat desenvolupant amb aquest treball, però que d'alguna manera doncs, era molt sintetitzat, no? I aleshores doncs, això em va fer molta gràcia, vaig pensar, doncs, és una, aquí hi ha un tema interessant, no?
Per estirar del fil.
Sí,
sí. Perquè bibliografia sobre el tema, sobre la història del teatre...
Força cosa, sobretot, sí. Clar, després de la Guerra Civil, perquè, clar, també hi ha tot el teatre de l'Artur Carbonell, tot el teatre del Jofre Vila, vull dir que hi ha molta cosa dels couplets que es feien als anys 40, però dels anys 30 també... Val a dir que hi ha tot el teatre d'Artur Carbonell d'abans de la guerra, que també era un teatre molt més modern i més avantguarda.
Hi ha ressenya de això ha anat molt bé, això hi ha hagut xiulets del públic, hi ha molta anècdota també.
Sí, hi ha de tot.
Hi ha de tot.
Tot el que puguis trobar.
Deu haver.
Sí, sí. I a més a més, crítiques dels diaris contraris que esmenten doncs,
les... Un aplaudeix l'altra crítica?
Sí.
El contrast també deu ser divertit, no?, de llegir.
Sí, la veritat és que sí, perquè a més, vull dir, també no s'estalvien mots, no?, a l'hora de dir doncs, que aquesta obra doncs, l'autor més el que no es dediqui a fer altres coses i que no escrigui més obres de teatre, per exemple, coses d'aquestes.
És a dir, eren... crucificaven a la primera, no?
Sí, Déu-n'hi-do.
Eren durillos en el seu dia, en el judici d'aquesta... fruit de la pròpia competència que hi havia en el seu dia.
Sí. També voldria esmentar que aquest treball l'he fet també gràcies també una miqueta a l'ajut de molta gent que m'ha anat ajudant i m'ha anat col·laborant. I voldria esmentar l'Ignasi Montaner, perquè ell, amb ell, doncs, la veritat és que m'ha anat ressenyant i m'ha anat comentant bueno, coses del treball que realment és d'agrair.
Vas fer el treball ja amb la intenció de presentar-lo en el Premi Folklore de Sitges, o això va ser doncs, un treball de motu propi, un treball d'investigació?
I... Sí, jo l'anava fent, perquè he trigat temps en fer-lo.
Quan?
Més de 3 anys. Bueno, he estat entretingut, anant buscant pistes, anant a la Biblioteca de Catalunya, a la Biblioteca de l'Institut del Teatre, també, que tenen manuscrits i les obres senceres de diferents autors locals. Clar, que això, d'alguna manera, doncs, m'ha animat, no?, a presentar-lo.
És a dir, has trobat obra sencera d'autor local a Barcelona,
a Barcelona,
la Biblioteca de Catalunya.
A la Biblioteca de Catalunya he trobat, per exemple, Nit de Trons de Joaquim Benaprés, o per exemple, també, bueno, Passat Festes de Salvador Olivella, vull dir, són obres de teatre que clar, que es van representar el 1898, i queda el manuscrit amb prou feines és il·legible, vull dir que és...
El manuscrit directament?
Directament el manuscrit, sí, també.
És a dir, clar, l'autor, diguem, l'escrivia en aquella època les màquines d'escriure, oi? No...
El manuscrit amb...
Redondilla?
Sí. I amb notes tatxades i... Sí.
Aquí a la biblioteca hi ha material?
També. També he trobat poca cosa, sí. Però també he trobat un parell d'obres publicades. Sí, hi ha Crepuscles amb música d'Antoni Català, i després hi ha una altra sarsuela que es diu Noble Ferrante d'un tal Pelairea, que la veritat és que són autors, alguns d'ells, que amb prou feines ningú coneixeria avui en dia, no? Hi ha alguns que són referents de famílies sitgetanes i em pot resseguir la pista encara, no? Però hi ha d'altres que ha costat molt.
Ha costat buscar d'on venien. Autors locals, és a dir, has obviat el que ens comentaves abans, qualsevol, o sigui, les representacions que es poguessin fer d'obres, doncs, des del Sombrero de Tres Picos, per dir alguna cosa, no has volgut incorporar-ho perquè encara hagués fet la cosa més extensa.
De companyies de fora, sí. Sí, perquè és que aleshores ja hagués sigut un... mai acabar.
Les companyies d'aquí representaven allò, les obres clàssiques?
Representaven, sí, exacte, els autors de l'època, de cada moment. Sí, sí, bueno, també havien representat Santiago Rusiñol, Ignasi Iglesias, bueno, Eduard Taulés, diversos.
És a dir que el que passa és que si es feien representacions gairebé cada setmana, això, l'obra anava canviant molt o es anava repetint molt l'obra? Perquè clar, preparar una obra per una companyia tampoc és una cosa de, no és una flor d'un dia.
No, això sí que és una, és un d'aquests misteris que no he acabat de resoldre, perquè no sé ben bé com ho es desenvolupaven.
Com ho feien?
Clar, perquè jo m'imagino que era setmana rere setmana, i sí que tenien repertori, però que era també limitat, vull dir, una obra la representaven igual tres cops en un mateix mes, però...
Sí, sí, no, però clar, en el fons una obra necessita un temps de preparació, una escenografia, un muntatge...
Bueno, també hi havia l'apuntador, la figura de l'apuntador, que això tampoc no surt enlloc, però sabem que hi era. I també facilitava, doncs, una mica el rodatge de les obres de teatre. No?
S'explica molt si hi havia molta escenografia, si hi havia tramoies, si hi havia molta decoració, si hi havia...
Sí, aquest és un capítol que... perquè és que si no l'acabava mai, creu més, que és tot el tema de l'escenografia, no? Sí, sí, hi havia escenògrafs i escenografia, i realment hi havia coses molt maques. Clar, no sabem gran cosa, no podem saber-ho, però, per exemple, hi ha un dibuix que es va publicar a l'Eco de Sitges que representa la Trinitat, que representen les cases dels masovers, la part de dalt de la Trinitat, que realment pues era una escenografia, no?, d'una obra de teatre de Sitges, que fa molta gràcia. No?
D'acord, és a dir que se'n feia, el que passa és que també encara era més difícil, si ja era difícil trobar tota la informació i sistematitzar-la, sí, sí. Doncs com per posar-se a buscar amb el tema de...
Exacte, normalment les ressenyes eren l'escenografia muy bien, vull dir, o la escenografia que he hecho tal, doncs... Perfecte, vull dir que no la descriuria ni feia.
Se'n van fer moltes de companyies durant tot aquest període? N'hi havia moltes?
A veure, cada època tenia la pròpia, diguem-ne. En el seu dia, quan el Teatre Prado tenia, doncs, l'artística, que era la companyia, diguem-ne, que... De quan va venir Santiago Rusiñol va conèixer el Prado amb aquesta companyia, l'artística, i després, poc temps després, es va canviar l'artística i va passar per el Rebrot. I el Retiro igual, el Retiro tenia el Renaixement, una companyia que es deia el Renaixement, i la companyia retirista, però cada època tenia la seva companyia.
Hi ha un lligam entre el que es representa i les circumstàncies polítiques i socials de l'època? És a dir, comences el 39, però el 68, el període 68-70, la República, el Trienni Liberal, després el 1898, la pèrdua de les colònies, després la Setmana Tràgica, 1909, és a dir, es nota... En la programació de teatre de Sitges, doncs, aquesta relació dels canvis polítics i socials que hi havia a l'època?
Doncs sí, sí, té a veure, i tant. Que passa que al fer el repàs de tant de temps, vull dir, al final ho veig com molt... desdibuixat. Però, per exemple, a l'època del... com es diu això, del Renaixement,
les primeres obres...
La Renaixença, perdó. Hi havia les primeres obres de teatre en castellà, i tot era en castellà. Fins al final van començar a escriure en català obres patriòtiques, però eren totes en castellà, no? Ara no recordo els títols, però bueno...
D'acord, és a dir, al principi és tot en castellà,
sí.
Després comença a haver un teatre patriòtic, però es continua en castellà.
Exacte, per això parlem del 1860. Correcte. Sí.
Després hi arriba un punt que ja s'introdueix el teatre en català o sí. És molt cap al final,
sí.
Del període estudiat?
Comença, bueno, amb en Pitarra també, i comencen a fer aquestes obres costumistes que passen a ser en català. Després també hi ha la Malvasia de Sitges, que és la peça, és una peça curiosa perquè és... està basada en Sitges i va tenir un èxit fabulós, però fora de Sitges. Aquí Sitges amb prou feines es va representar.
Ah, sí?
Sí, sí. De, això també el treball surt. Es veu que el com es diu? Em quedo en blanc.
A veure, estàvem parlant de La Malvasia de Sitges, que és una obra que aquí Sitges gairebé no es va representar i que, quan va, però que va tenir molt èxit a fora, i m'estaves comentant això.
Això, que quan es va representar Vilanova i la Geltrú, quan es va estrenar el 1866,
sí.
Doncs sitgetans la van anar a veure i van quedar amb les mans una miqueta al cap perquè van reconèixer gent d'aquí Sitges. Aleshores, aquesta obra, d'alguna manera, mai es va voler representar, es va representar aquest de 30 anys, el 1891, i també es va representar...
Per no ferir susceptibilitats?
Sí, 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 m'imagino jo, però... I la veritat és que, perquè és una obra que és realment, si representés ara, adaptada, funcionaria molt bé, perquè és molt curiós, és còmica, és una comedieta, i la veritat és que tindria força, funcionaria.
D'acord, La Malvasia de Sitges, de qui era aquesta obra?
Del Francesc de Sales Vidal, que era un vilanoví il·lustre, que també va ser alcalde de Vilanova, i per no, es que hagués pogut escriure a qualsevol altre lloc, també hagués pogut ser Vilanova, però va voler fer Sitges, m'imagino, per no... fer socialitats a Vilanova, no?
D'acord, i com millor els veïns, no?
Sí.
I en aquell moment ja Sitges i Vilanova ja se les devien tenir, perquè
també,
això ha estat històric, doncs
també,
no,
també.
No costava res referir-se. És a dir, que va ser un vilanoví que va escriure una obra que es deia La Malvasia de Sitges, que es va representar a Vilanova i que els sitgetans que van anar-la a veure es van posar les mans al cap, i això va impedir que durant 30 anys no es representés aquí.
Sí, de fet van reconèixer l'Indiano, van reconèixer algun altre personatge, no? I quan a l'hora d'això surt la crònica del Josep Soler i Cartró al cap dels anys,
de l'Eco,
doncs esmentant, no, els comentaris i els... la ressenya aquella de com ho havien viscut.
Suposo que es devien ferir molt, no? Es devien esgarrar molt les vestidures, quan, segons com i segons què veien i segons com sortien les coses, devia haver molta beligerància.
Però amb quin...
En la representació de les obres, abans m'has comentat que uns i altres tiraven les pedres a la teulada.
Sí.
Doncs devia haver molta beligerància, la mateixa beligerància que a vegades, doncs, quan hem parlat amb, per exemple, amb en Roland Sierra, que ens ha explicat també, doncs, les controvèrsies polítiques de l'època, oi?
Sí.
També es devia veure aquí, en aquesta, en l'aspecte concret del teatre.
Però jo no ho he sabut veure.
No ho he sabut veure, d'acord, no?
No.
És a dir, diguem que en les ressenyes d'aquestes cròniques això sí que no, ja no traspuava tanta concreció, podríem dir.
No, clar, perquè també es ficava molt amb el que era l'obra de teatre pròpiament, no?
D'acord.
Aleshores, jo també m'he cenyit amb això, no? Amb el que era l'obra de teatre.
Bàsicament, comèdies... tragèdies o...
De tot, una mica, sí, ja mig.
Sí, una miqueta, representaven una miqueta de tot. I de les obres de fora, doncs el que m'has comentat, les que en principi triomfaven també a fora eren les que les companyies sitgetanes es dedicaven a adaptar.
Exacte.
Per aquí. I els músics?
I els músics, doncs, a veure, els músics... També he trobat compositors que feien les sarsueles, que passa que n'hi ha menys, menys quantitat de músics.
D'acord, però hi havia també adaptacions de sarsueles de fora o autors sitgetans que s'atrevien a...
Sí, no s'atrevien. De fet, hi ha comedietes per nens, que, per exemple, també hi havia l'Enric Morera, que, bueno, que considerem com a autor local, perquè és que realment, bueno, es va casar amb una sitgetana i també tenia vincles aquí a Sitges, i aleshores, doncs... És curiós perquè... Bueno, és que és molt curiós.
És a dir, alguns autors de fora doncs podien adaptar coses d'aquí, però els d'aquí, sobretot, també miraven molt la possibilitat, doncs, de traslladar fins i tot aquí allò, un gènere que era com la sarsuela, que era un gènere que triomfava a l'època,
sí,
mitjans,
sí,
finals, sí, del segle XIX i principis,
sí, sí,
del XX, doncs,
sarsueles catalanes.
A tot Espanya. Sarsueles catalanes.
Sí, sí.
En castellà. O en català? En català. Sarsueles en català.
En català.
Això és una cosa que em sembla que ara no...
Sí, a més hi ha música de Caramelles, també.
Amb música de Caramelles, també?
Sí, sí.
Hi havia música en les obres teatrals, o si era una obra teatral, era una obra teatral parlada,
sí.
I si era si s'incorporava la música, era una sarsuela.
Sí, bàsicament eren sarsueles, sí, sí. No. Les obres de teatre es deixaven tal qual.
Eren parlades.
En
prosa, no en vers, oi?
Sí, normalment en prosa, sí. En vers, els exigents no s'atrevien.
D'acord.
Perquè era més complicat.
Més complicat per l'actor o per la companyia, i més complicat també pel públic.
També, sí, sí, sí.
I en el fons, perquè el públic era el mateix poble, no?
Sí, clar, era...
I per tant, doncs, els pagesos, quan van i veure les fàbriques, els obrers, i òbviament, doncs, els burgesos, els terratinents, que també anaven a teatre.
Sí, però ja et dic que hi ha coses que ha sigut impossible trobar, detalls, no? Per exemple, no sabem si, per exemple, les obres es representaven amb llum a la sala, o si, perquè primer hi havia el ball, però després tancaven les llums, vull dir, detalls de coses que, per exemple, avui en dia hauríem de saber-ho, però al no tenir mitjans ni de fotografia, perquè de fotografies no n'hi ha absolutament ni una, de representacions, ni res, vull dir, clar, és que és també ha sigut un treball agosarat, i jo pensava, jo ho presento, però... no sé.
A en Francesc li hagués agradat tenir un forat del pany per poder mirar, no?
Sí, exacte.
I això no hi era. I en els articles no has trobat cap forat del pany per poder-te acostar més de determinat nivell de detall.
No, hi ha prou feines, i encara gràcies que hi ha les crítiques teatrals i algunes ressenyes, i és això, no? I aleshores ha sigut bàsicament això, no? Fent la suma de tot plegat, et dones compte del que més o menys ha sigut tot plegat, no? Ha sigut l'abast de tots aquests anys.
Quan un comença a fer un treball, doncs parteix sempre d'una hipòtesi. El resultat final es respon a la hipòtesi que en Francesc havia fet sobre el que havia estat el Teatre Sitges durant aquest període?
No, és que no m'ho havia plantejat.
No t'havies plantejat directament?
No. Ha sigut això.
A veure què sortia.
Sí, d'anar fent, d'anar trobant, d'anar buscant, i és que a més ha sigut com una mica de trencaclosques, no? I a més cada vegada tenia més pistes, cada vegada... Era com un joc, a més, vull dir, ha sigut com anant buscant i anant trobant.
Una cosa portava l'altra.
Una cosa portava l'altra, i m'he quedat sorprès per això, no? Per la quantitat i per la... I perquè, sobretot amb això, no? Dels autors i els músics locals, no? de la quantitat que hi ha hagut, i de, no sé, no? Amb el carinyo que es feien les coses, no? En aquella època. Això també m'ha sorprès.
En qualsevol cas, vas decidir tancar-ho al 36.
Sí.
Amb la intenció de més endavant reprendre-ho o de pensar fer altres treballs d'un àmbit una miqueta diferent.
Clar, la intenció seria seguir, però clar, de moment ho deixo estar perquè també m'he quedat una miqueta cansat.
D'acord, és a dir, en algun moment s'havia de fer l'acotació temporal.
Sí, exacte.
I aleshores vas decidir que fos el 36 per la guerra?
Sí, per la guerra, i bueno, perquè també en aquells últims anys, doncs, m'havia trobat un tipus de teatre que anava molt bé per cloure una miqueta el treball, no?
Perquè la República, la Segona República, entre el 31 i el 36, representa també un esclat, un canvi respecte de tot el que havies explicat anteriorment?
Sí, el que passa és que això ho he trobat més aviat a la capital, no? A Barcelona i altres indrets, no? Aquí sí que és clar, el ser més, tot més, és més local, no ho he trobat tant, no? El que he trobat ha sigut això, no? Aquestes últimes obres de teatre d'Artur Carbonell,
sí,
que eren avantguardes, i això donava una miqueta la diferència amb el que havia sigut la resta de teatre fins aleshores.
En qualsevol cas, doncs, aquest treball que Francesc Parra, després d'aquesta, doncs, feina, diguem, una mica de formigueta, no?, al llarg de 3 anys, a partir d'una idea inicial que era una sarsuela de l'any 1839, que, doncs, li va servir per despertar-li el cuquet i començar a estirar del fil, i a partir d'aquí, doncs, va sortir, encara que no s'havia fet cap hipòtesi inicial, doncs, un fil molt més extens del que inicialment un podia preveure amb, sobre companyies, sobre autors, sobre doncs, participants, sí, sobre representacions teatrals i sobre fins i tot quantitat d'obra local feta expressament per ser representada. Aquest treball que doncs, va portar per títol finalment 100 anys de teatre Sitges, història de les companyies teatrals, els músics i els autors locals de 1839 a 1936 i que ha valgut doncs, el Premi Jofre Vilà de Folklore de Sitges. Serà entregat, com dèiem, en la nit de Premi Sitges el proper dia 30 de novembre. Francesc Parra, moltíssimes gràcies, felicitats pel treball i pel premi. Sí. I doncs, molta sort en el futur.
Merci.